Encara a dia d'avui, l'home que va amb moltes dones és bonament reconegut i la dona que va amb molts homes és una fresca.
Avui guanyem un altre president home i perdem la ministra que ha fet més per les dones en aquest país. La política és per a tothom, però encara té cara de senyor. Avui Irene Montero ha dit adéu a la seva feina com a ministra al Congrés dels Diputats. Portava una mossa de mà on es llegia el nom de la llei que l'ha fet famosa i l'ha condemnat políticament, el famós Només sí és sí. El seu llegat està molt clar. Quan vam veure a la televisió el petó de Rubiales, de sobte gairebé tothom ho va tenir clar. Allà no hi havia consentiment.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Fingió el amor de tanto solo, de tanto abrazo roto, sin medida de darnos por completo a cada paso, se nos quedan las manos.
Així cantava Rosalía aquest vespre. Aquest és el tema amb què ha inaugurat avui la gala dels Grammy Llatins, Se nos rompió el amor, de la Jurado, amb una versió curiosa, eh? A Sevilla recollim premis, nosaltres els hi donaríem tots, ja veurem què passa aquesta nit. Estarem molt pendents d'aquesta gala dels Grammys, però a part, passaran altres coses en aquest programa, així que molt atents.
Duran poco, jamás duró una flor. Les primaveres.
A les dones i els dies, et canviem la lluna. Amb Montse Virgili.
She don't believe in shooting stars, but she believe in shoes and cars. Wood floors in the new apartment.
El senyor Kanye West no l'han convidat als Grammy Llatins, però potser apareixerà, ja ho veurem. Fa setmanes que tothom en parla. Badalona. Badalona instal·larà aquest cap de setmana l'arbre de Nadal, que en teoria ha de ser el més alt d'Espanya. Però que us expliquem, això? És un tema que porta cua, perquè ha enfrontat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, amb l'alcalde de Vigo, Abel Caballero. I de quina manera? Allò de més llums jo, més llums tu, més arbres alts... Dos homes competim per veure clarament qui la té més grossa.
Encendrem l'arbre de Nadal il·luminat més alt d'Espanya.
El más alto del mundo.
Un arbre de 40 metres d'alçada.
40,5 metres.
Que no és conya, que és l'arbre més alt il·luminat d'Espanya.
Perdona, Judit Pastor, que et rectifiqui, però qui la té més llarga, no?
Qui la té més llarga, 40 o 40,5?
No ho sé,
ah,
són
amiga.
Dubtes. Escolta'm, i tot això perquè ho expliquem en aquest programa de les dones i els dies?
Mira, bàsicament perquè demostra molt bé aquest exemple, allò tan típic de qui la té més grossa, qui la té més llarga, no? És un comportament molt propi de certes masculinitats, no? I al final no cal anar a buscar l'alcalde de Badalona, l'alcalde de Vigo...
Perquè hi ha exemples.
Bueno, la feina que hem tingut, no? A resumir alguns exemples d'aquest patró de comportament tan típic d'algunes masculinitats, no?
El més divertit de tot és que ni 40 ni 40,5, no, la cosa?
Exacte.
Quin serà l'arbre més alt?
Doncs ni Badalona ni Vigo, ni Albiol ni Abel Caballero han tingut raó. Al final, l'arbre més alt d'Espanya serà Granada amb 57 metres. Però bueno, és igual.
Ens és igual
qui guanyi, perquè aquí no hem vingut a parlar d'arbres de Nadal, com comprendràs, som les dones i els dies, i hem vingut a parlar d'algú més important.
De l'Imperi Romà.
Bueno, alguna cosa hi té a veure, no? Podríem dir que tot va començar. Al final tot acaba i comença l'imperi romà. Clar, allà era època de gladiadors, era època d'emperadors, de conquestes, i tot el dia estaven...
Tot
el dia molt preocupats els senyors romans a veure qui és més fort, a veure qui és més poderós, no? Aquesta ha sigut la masculinitat des de ben antic. Però no et pensis que això de competir només ho feien els senyors guerrers i era destrucció i guerra. També els senyors intel·lectuals s'estaven parlant tot el dia.
M'agrada que m'ho diguis. Sí, sí, sí.
Els intel·lectuals potser eren una mica més fins, no eren tan grollers, però també ho feien.
Home, déu-n'hi-do, eh?
Hi ha uns senyors aquí, a les lletres espanyoles, que ho il·lustren molt bé, això.
El siglo de oro.
El siglo de oro, ho hem estudiat tots al col·le. Góngora i Quevedo, no? Te'n recordes el típic poema aquell de era seu nombre a una nariz pegada?
Era una nariz superlativa. A mi m'encantava, deia, a mi m'agraden els nois amb el xic, ai, amb el nas gros. I jo pensava, vull conèixer aquest xic.
Doncs per què cito aquest poema tan il·lustre? Doncs perquè qui escriu això és Francisco de Quevedo, que se'n reia de Luis de Góngora i el criticava dient-li això, que tenia el nas gros, que era jueu, que era homosexual. Fixa't quins insults, eh?
En aquella època,
al segle XVII.
Sí. Sí, una mica com els d'ara, d'aquests que van a manifestar-se ferrats, també.
Al final són insults que, mira, no caduquen malauradament.
Exacte.
No? Góngora li deia tot això i l'altre s'hi tornava, no? Li deia que era coix, que era mentider, que era incul. Aquí el tema de fons era que tots dos estaven enfrontats per l'estil literari. Recordes les classes de literatura? El conteranismo, el conceptismo, el fondo, la forma.
Tots de fondo o de forma?
Ai, jo què sé, de fondo. Al final, la fondo...
Jo soc de forma.
Doncs mira, seríem Góngora i Quevedo, tu i jo, enfrontades, no? Tots dos volien demostrar quina era la seva manera d'escriure, no? Que la seva manera d'escriure era la millor i així guanyar notorietat a la cort. Però és que no només es barallaven en el pla literari, es veu que aquesta amistat va anar més enllà. Góngora vivia en una casa de Madrid que era propietat ni més ni menys que de Quevedo, i saps què va passar? Que Quevedo el va acabar desnonant.
Però vaja, que això passava al segle d'or i passa ara amb els rapers i amb tot aquest personal, no? I amb,
totalment.
I aquests del Grammy dels...
Ui, allà,
allí del Grammy
niu,
Llatins...
Un niu allò... de bif, un niu de baralla, un niu de cosa...
Exacte.
De
segur mascles, que sí, ho anirem veient,
Sí, el senyor Cetangana, no sé si està a la gala dels Grammy Llatins, però diríem que és un dels reis del bif. S'ha arribat a pagar a cops de puny amb los chicos del maíz perquè estaven brallats. També s'ha discutit i molt amb el Young Beef, que és l'exemple que us porto avui.
Sí, el cantant de Purgant.
Sí. Una bralla icònica que va començar en una roda de premsa en què tots estaven xerrant i van començar a discrepar sobre el paper de la indústria de la música.
Yo no me interesa ese mercado. A mí me interesa un mercado real, underground, de gente que le guste la música.
Solo hay un mercado. El mercado es donde está el dinero. Solo existe un mercado.
Tú ves mi de eso. Son stream reales.
Mira, yo como profe de llengua, el primer que els enviaria és tornar a fer l'EGB perquè no saben parlar.
Entenc quan parlen aquests nois. Bueno, bàsicament jo t'ho resumeixo.
Sí, és igual. Total,
s'estan brallant perquè un diu que les multinacionals són importants per projectar-te, altres diu que no, que són uns lladres i que és important ser un artista independent. Es brallen molt aquests dos. I
va quedar clar per això qui la tenia més llarga?
Bueno, llavors comencen a competir amb cançons, no? El Cetangana publica aquesta cançó que estem sentint d'El rei soy yo, I feel like a Kanye.
A veure, sentim-la. T'he de dir, per això, que no t'enfadis, però no se l'entén gaire.
Bueno, diu coses com, per exemple, que el poder te da miedo porque te hace responsable de tus desgracias.
I el sort que m'ho estàs traduint.
I el Young Beef li diu, ah, sí? Tu em dius això? Doncs jo et dic això altre.
Pucho, que és com li diuen molta gent a l'amic Cetangana.
Eres un machaca, que no tienes estilo, tienes estilista y sigues sin estilo. Me río de tu sello, me río de tu jefe. O sigui, no paren de brallar-se. Al Cetangana li dius, ah, sí, em fas una cançó? Doncs ara jo em faré una samarreta amb la teva cara, es posa la cara del Young Beef, com si fos el Che Guevara.
I em va vendre milions, no?
20.000 exemplars.
Mare.
O sigui, són uns sobrats. Bueno,
el que
tot
els
dia passa
és que, en general, tenen poca feina tota aquesta gent. Els portaria tots a collir avellanes, ja t'ho dic ara.
Góngora, Quevedo, els raperos... I no s'acaba
aquí,
escolta,
hi ha una
feinada.
Si parlem de senyors que competeixen, m'has de parlar de futbolistes, no?
Home.
A veure si me'ls deixaràs fora.
I qui millor per il·lustrar aquesta xuleria i aquesta competitivitat que el nostre amic Cristiano Ronaldo.
Yo pienso que puedes ser rico, puedes ser guapo, puedes ser un gran jugador. Las personas tienen envidia de mí. No tiene otra explicación.
Claro, yo también, hijo, tengo una envidia que me muero. Cristiano, no puedo aguantarlo.
Cristiano contra el mundo. Ell és el més guapo, el més listo, el més buen jugador, no?
I hi havia algú que no li agradava tot això que deia? Que
bueno, el, jo crec que aquí a la fons hi havia qui era el millor jugador del món, si el Messi o el Cristiano, no?
Ja.
Altres exemples del món del futbol no acabarien mai. Per exemple, senyors rics que competeixen per fitxar jugadors. El cas més icònic és el cas Neymar, no? El PSG va estar negociant i negociant fins al punt que van arribar a pagar per ell 222 milions d'euros. I això el va convertir en el fitxatge més car de la història.
Quina mandra, sí, quina mandra. Ai, aquelles bitlleteres. I wait at the table and hold hands with weeping. Per fer cançons boniques com Houdini de la Kate Bush. Hi ha senyors que juguen diners per veure qui la té més grossa, però n'hi ha que s'hi juguen la vida.
Imagina't quins on arriba.
El senyor Houdini, el mag.
El mag aquell.
Que el mag, com era aquest mag?
Era un senyor, mica... era un senyor que es passava el dia competint amb altres senyors mag i amb altres senyores magues, no? I arribava a posar el seu cos en joc, no? O sigui, era un senyor que s'entortolligava amb candaus, amb manilles, es tancava dins de caixes, dins de taüts, s'ofegava, tot això per demostrar que ell era el millor mag del món, no? El millor mentalista, el millor tot.
Sempre s'ha de demostrar, eh?
Sempre, tot el dia demostrant, no? Que ell era el més fort, el més invencible. I això li va sortir car perquè va acabar morint, no? La llegenda explica que després d'un espectacle, un seguidor seu va dir, a veure, anem a comprovar si el Houdini aquest és tan flipat. No?
Tan fort com diu. És veritat que va tot el dia al gimnàs.
Si és veritat que és
llocs.
Immortal, no? Van allà i el tio puja, pum, i li clava una pallissa, un cop de puny, i es veu que el senyor Houdini ja estava malalt, tenia els budells inflamats o no sé què, i amb el cop de puny aquell ja el va acabar de rematar, i al cap d'uns dies doncs va acabar morint. O sigui, imagina...
És molt tràgic, eh? Judit Pastor.
Hem acabat. Ara
no ho entenc. Què estàs dient? O sigui, estàs enviant un missatge de si competiu per a veure qui la té més grossa, acabareu morint? Això és el missatge que estàs enviant a Catalunya?
Jo no volia ser tan extrema, però bueno, al final si es porta a l'extrem... Bueno, i els senyors que es fan apostes, no? De, sí, jo menjo una llagosta, hi ha titulars de senyors que es moren. Per
no, no,
bueno,
no ens mengem cap llagosta. Escolta, em sembla que has parlat amb una sociòloga,
sí, perquè...
que ens ha centrat.
Sí, perquè jo deia, a veure...
Tot aquest imaginari de mascles competint...
On anem a parar?
On ens portarà?
On anem a parar? Doncs sí. Com hem anat dient des del principi, en el fons de tot això, i té molt a veure com s'ha construït aquest model de masculinitat, no? En la nostra cultura, que és binària, homes versus dones, doncs ser home va associat a una sèrie de valors, no? Els homes són forts, els homes són agressius, els homes són competitius, mentre que les dones, doncs, són enviat les que cuiden, no? Són més sociables i, per
tot
tant,
això, recordem que és educacional, eh?
Clar. Això no és natural. Això és una construcció social, que és el gènere.
Que no estem culpabilitzant els homes, sinó que ens han educat a totes.
Exacte. Això ens explica la Bruna Álvarez.
El fet de ser home implica estar constantment demostrat que no s'és una dona o que no s'és un home gay. Moltes característiques de la masculinitat euro-nord-americana està centrada en aquesta característica. I llavors aquesta performativitat de la masculinitat necessita fer-se en públic.
Clar, demostrar tota l'estona, no? I més fer un públic.
No, sobretot perquè, clar, hi ha molta pressió per ser aquest mascle que et demanen que siguis.
Clar.
Jo ja ho entenc.
Tota l'estona s'està performant i demostrant, no?
Ah, clar, clar.
Però això és el que passa aquí. Però no passa en tots els països, no passa en totes les cultures. Hi ha cultures que funcionen diferent.
Una de les etnografies més famoses és la de Margaret Mead, quan se'n va fer doncs, una etnografia als anys 30, a una illa de Samoa. Llavors hi havia com tres grups indígenes que vivien en tres espais diferents, però molt propers entre ells. I ella va analitzar en un d'aquests pobles originaris, doncs els homes cuidaven a les criatures i eren efectius i eren molt relacionals, mentre que les dones eren més aviat les que tenien la força, mostraven unes actituds més agressives. En una altra d'aquestes cultures, doncs eren tota la comunitat, homes i dones, eren molt agressius, i l'altra, doncs, era una comunitat doncs, més curosa i on posaven les cures al centre i els homes es dedicaven més aviat a la pintura i les coses més artístiques i més manuals, més artesanies.
Hi ha esperança al món, hi ha esperança.
Clar,
això ho explicava la Margaret Mead.
Importantíssima l'obra d'aquesta antropòloga, no? Que juntament amb altres companyes seves doncs, van ser pioneres en els estudis de gènere I van anar investigant, no?, i van veure que cap civilització és superior a cap altra, i això és molt important, no?, perquè ha posat els fonaments d'això. Si us interessa el tema, hi ha un llibre molt xulo que es diu Escuela de Rebeldes.
Editorial Taurus, que recomanem moltíssim, jo me'l vaig llegir aquest estiu, i és una meravella, o sigui, fans.
És guai, no? I al final, el que ens ve dir Margaret Mead, no?, i tots els estudis de gènere, ens ve dir, doncs, que el gènere al final és una construcció social, no és una cosa natural, ens ho hem inventat els humans, i per tant, de la mateixa manera que ens ho hem inventat, també ho podem canviar.
És important que els homes es puguin mostrar vulnerables. És a dir, que puguin dir, doncs, jo aquí no puc, jo aquí no arribo, o inclús el poder plorar, no? Aquesta idea de que els homes no ploren va una mica per aquí, que no es poden mostrar vulnerables. I per això és important que cada vegada els homes pensin en les seves vulnerabilitats i les expressin.
Per això, pel que diu la Bruna Álvarez i per aquest programa i perquè us estimem, Xavier García Albiol i Abel Caballero, rectifiqueu. Encara teniu una oportunitat, podeu ser els homes de futur, canvieu, que no us importi 5 centímetres amunt i avall.
I que d'això va el Nadal, d'amor, harmonia.
Nadal és compartir.
És compartir, és estimar, no és competir tota l'estona.
Exacte.
Per favor, senyors, per
Judit
favor, escolteu-nos.
Escolteu-nos.
Una mica més de dones i dies.
Exacte.
I
tota
menys arbres de Nadal, per favor.
Aquí, per favor. Gràcies.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Ja ens podem sentir orgullosos a Catalunya Ràdio per tenir projectes com aquest, del que parlarem ara, el mar, el mur. Sentíem la promo ara, eh? Però és que estem orgullosos i tenim moltes ganes de parlar-ne. Cada dia 9 persones desapareixen al mar intentant arribar a Europa. Fa uns anys us hauríem dit que la gran majoria de víctimes eren homes, mentre que la majoria dels qui es quedaven a casa eren dones. Ara això està canviant i cada vegada són més les dones que pugen a una pastera. Si encara no ho heu fet, entreu a la de Catalunya Ràdio i busqueu-hi el podcast El mar al mur. És el resultat d'una feina d'investigació de més d'un any i mig de l'equip del programa Solidaris amb la fotoperiodista Anna Sorinyac. Durant 8 capítols, El mar al mur intenta reconstruir la història de 3 embarcacions que van sortir del Marroc i del Sàhara Occidental amb destí a les costes espanyoles. És la història dels qui no van arribar mai i de les seves famílies, que en paraules de la Mercè Folch, ara la saludarem, viuen en un interregne emocional perquè no poden tancar el dol. I les tenim a l'altra banda, així una mica mortes de son, la Mercè Folch i l'Anna Sorinyac, directores del Mar al Mur. Molt bona nit.
Bona nit, Montse.
Com esteu? Esteu amb unes revolucions més baixes que les meves.
Una miqueta, però bueno, amb ganes de parlar del projecte perquè s'ho val.
Mercè, moltes felicitats, que ja sabem que l'equip dels Solidaris vau rebre ahir el Premi 11 2023 per ser un projecte social de referència. Vaja, que esteu a tope aquests dies.
Gràcies. Sí, sí. Bueno, ja saps, que abordar aquests temes socials de vegades costa fer-hi espai, però bueno, anem fent. Granet a granet de sorra, anem fent.
Això que dèiem al principi, cada dia 9 persones, que sembla una bestiesa, desapareixen al mar intentant arribar a Europa. És una qüestió de la que sentim moltes vegades parlar, però no en detall. No sabem què hi ha darrere, no? I això és el que heu volgut una mica portar al mar al mur, oi?
Sí, perquè de fet, Montse, no existeixen dades concretes del número de persones desaparegudes sota les aigües. La OIM, que és l'Organització Internacional per a les Migracions, en fa recompte des del 2014. I les seves dades diuen que les persones que s'han ofegat o han desaparegut, han mort, intentant arribar a Europa són 31.815. Però, clar, són les que estan registrades. N'hi ha milers que estan sota les aigües i que mai formaran part dels registres oficials. El que hem fet amb aquest projecte és rascar, buscar, seguir embarcacions, saber qui anava dins, quines eren les seves històries, els seus noms, les seves famílies, com ho estan vivint i, sobretot, denunciar un sistema que deixa les famílies absolutament abandonades davant d'aquesta realitat tan, tan dura.
Moltes vegades no saben ni que els seus familiars han marxat amb aquestes pasteres, no? Ho dèiem al principi que fa anys la gran majoria de persones que pujaven a aquestes embarcacions eren homes, però ara esteu veient que la cosa està canviant. L'Anna Sorinyac, que també ha estat moltes vegades doncs, allà en el terreny, ho ha pogut veure, oi, Anna?
Hola a totes.
Què tal?
Sí, molt bé. Jo encara porto revolucions, Jo acostumo a treballar aquestes hores encara.
Molt bé, si ens agrada.
Res, no, sí, és cert que sempre hi ha hi han hagut dones a les pasteres, no? Potser la visibilitat que han tingut no ha sigut la suficient, perquè arribar a les dones sempre costa molt, no? Quan tu veus una pastera a la deriva, les dones estan viatjant sempre al pitjor lloc de l'embarcació, normalment al costat del motor, i no només això, sinó que elles porten sempre la càrrega familiar, no? Normalment quan viatgen amb nens o gent gran, qui porta aquesta càrrega són les dones. Per tant, sí que han viatjat dones a les pasteres des de que jo documento rescats al Mediterrani, que és des de 2015. És cert que hi ha hagut moments que hi ha hagut increments de dones, o inclús pasteres que de cop de 90 persones que hi havia en una pastera n'hi havia 40 o 50 dones, que això també té moltes segones línies, no? Vull dir, quan hi ha 40 dones molt joves en una pastera, doncs moltes d'elles venen amb xarxes ja des dels seus països d'origen, no? Tenen unes xarxes que segueixen a Europa, no?
I també pot ser que acabin arribant aquí, si és el cas de que arribin, i que, vaja, que les enviïn directament a xarxes de prostitució o situacions semblants, no?
Sí, de fet, elles en són conscients. De fet, jo els primers anys que treballava al mar vaig trobar-me, vaig entrevistar... Bueno, em va demanar una entrevista a una noia que es deia Fàtima, de Somàlia, que em deia, vull parlar amb tu perquè ets periodista i estic una mica cansada que parleu de nosaltres amb aquesta condescendència, no? Nosaltres som molt conscients del que ens trobarem a les rutes, però tot i així jo surto d'un país que està en guerra des de l'any 92 i sé que és l'única via que tinc ara mateix de sortir del meu país i després intentar regrupar a la meva mare i a les meves germanes, no?
Fan el que convingui, no?
Venen traficades, però moltes vegades elles en són conscients, però és que és l'única manera que tenen de sortir dels seus països, no?
Una de les coses que fareu al mar, al mur, és justament posar-los cara, posar-los veu amb aquestes persones, i moltes vegades doncs, venen aquestes dones amb criatures petites. És el cas, per exemple, de la Maimuna i la Sira, que són dues de les desaparegudes de les que parlareu al podcast. Si voleu, sentim una miqueta el que us deien justament en el mar, al mur.
Ok, d'acord, tanquet pa, inxala.
Ok, no et preocupis, inxala, et trucaré. Pot ser d'aquí 3 dies, més o menys. Quan vegis un número espanyol que et fa una perduda, dona les gràcies a Déu. Inxallah. Em sents? Déu és bo. Quan arribes et prenen el mòbil, però ara ens estan dient que ens aixequem perquè estem a punt de sortir. Et deixo. Resa molt per mi, d'acord? Només t'ho he dit a tu.
Aquest és un missatge de la Maimuna que li va enviar el seu germà, l'únic que ho sabia, que ella doncs, marxava en aquesta pastera, i la seva mare justament no en sabia res. De casos com aquests n'hi deuen haver moltíssims, no? I aquest és un missatge típic, podríem dir?
Sí, és l'últim missatge que envia el seu germà. Era l'únic contacte que tenia, només li havia dit amb ell. Moltes vegades aquests viatges es fan en secret, només ho sap un membre de la família, de vegades cap dels membres, i en aquesta història concreta vam viure moments molt, molt impactants i molt durs emocionalment, perquè nosaltres vam anar a visitar a la mare de la Maimuna i el germà, i vam viatjar-hi amb el president de la Federació d'Associacions Africanes de Canàries, que és una persona molt bregada amb el tema migratori, que parlava wolof i senegalès, no? I quan arribem a Tambacounda, que és el centre del país, anem a veure la mare. La mare és la primera, són les primeres persones a les quals veu, no? I que pot preguntar alguna cosa de la seva filla. Feia 2 mesos que la seva filla havia pujat a l'embarcació. I es posen a parlar amb el mam i ella comença a preguntar, però si fa 2 mesos que no sé res de la meva filla, pot ser que l'embarcació s'hagi quedat al mar? Però ho diu amb un to, tota l'estona, com alienat.
Dinocència, no?
Saps? En aquell moment pren consciència, en aquella conversa allà, nosaltres això no ho vam saber fins que no vam fer les traduccions, aquella dona pren consciència allà mateix que no tornarà a veure mai més a la seva filla, no? Llavors, és que són moments duríssims. Una noia que havia passat 8 oposicions al seu país per poder treballar, però ja no treballa si no tens una xarxa de contactes important, i que s'havia convertit doncs, amb l'aliment, no? És a dir, amb el suport de la casa, no? Tots depenien d'ella i ella va decidir embarcar-se en una pastera, en una pneumàtica, i buscar-se la vida a Europa. No se'n va sortir,
que,
òbviament.
Que això també és una història poc explicada, no? Normalment veiem els homes com aquells que emprenen el viatge per seguir mantenint a la família. Doncs hi ha moltes dones que, com la Maimuna, surten elles primer per pujar a la família, no? Per ser el sostén de les famílies.
Normalment, aquestes dones de les que em parlàveu ara, d'on venen les que surten al mar al mur i on pretenen arribar? O sigui, quin és el seu destí o què és el que pretenen en principi?
Hi ha molta xarxa a França. Normalment, mira, nosaltres... abans d'aquest projecte havíem estat a Córdoba, al centre O2, que és l'únic centre que hi ha a Espanya que acull dones embarassades o amb fills que han arribat amb pastera, no? I aquestes dones arriben allà com un lloc de pas. El seu objectiu és arribar a França, que normalment és on hi ha familiars, amics, on hi ha la xarxa. A més, el tema de l'idioma també és molt important aquí, no? A Espanya han de començar de nou, en canvi a França ja entenen perfectament l'idioma. En el nostre cas, en el mar Almoreana, doncs la majoria del Senegal, amb direcció, doncs, és igual on sigui, a Espanya, Europa, però normalment és França, Bèlgica i més els països nòrdics. Del nord.
Déu-n'hi-do, molts quilòmetres amb tota aquesta doncs, emoció i tot aquest deure de poder arribar i també doncs, de salvar les famílies que es queden amb un no-res i que vosaltres d'alguna manera doncs, heu retratat. M'imagino que també ha estat un viatge personal per vosaltres, no? Perquè et poses en la pell d'aquesta gent i penses, podria ser la meva mare la que rebés aquest missatge o el meu germà o qui fos.
Per mi ha sigut més un viatge d'indignació, bueno, un any i mig d'investigació, però sobretot d'indignació absoluta, no? Perquè, evidentment, el patiment i la incertesa a la que obliguem, com a europeus, no? a passar a les famílies és molt dura i com m'explicava la Mercè, hem viscut moments molt emocionals, però per mi el que definiria aquest projecte és la indignació de la inoperància dels estats, no? Tant els estats d'origen com els estats de destí. No? No hem trobat respostes pràcticament de cap administració i ningú es responsabilitza de totes aquestes desaparicions.
Doncs escolta, molt bona feina que podreu veure, podreu sentir què veure, sentir.
També, que hi ha fotos de l'Anna meravelloses.
Ah, és veritat, també. És veritat, sí, fotògrafa de primera. Amb aquest El mar al mur, que ja està a l'app de Catalunya Ràdio, que podreu remenar, veure amb aquests diferents capítols i escoltar i sentir, que jo crec que valen la pena testimonis com aquests. Moltíssimes gràcies a les dues, a la Mercè Folch i a l'Anna Sorinyà, que per fer-ho possible, i a tota la gent que formeu part de l'equip de Solidaris. Felicitats i per més projectes com aquest.
Gràcies, Montse i companyes.
Merci, adeu. Una abraçada.
Moltes gràcies.
Una abraçada.
The sore sal, la cruesa de la mar, un destí que és un potser, si és que hi ha algú esperant, si ve.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Com turistes que se perden, que canta Maria Jaume. A vegades, nosaltres, els de ciutat, quan anem a la muntanya, estem una mica perduts. També ens passa això, sí o no? Doncs avui tenim ganes de reemprendre la tertúlia pagesa amb dones joves aquesta setmana, ramaderes. Per una banda tenim la Laia Engrill, que és aquí a Barcelona. Benvinguda.
Hola, bona nit.
Que ella ja ve d'Oliana, directa a l'estudi. I per l'altra banda tenim a la Laura Garriga, que és pastora i ramadera, i que la tenim des de la delegació de Girona. Laura, hola. Benvinguda.
Hola, bona nit.
Esteu les dues per parlar d'aquest món que ens crea tanta curiositat, sobretot els de ciutat, que també el romantitzem moltes vegades, que allà també mireu l'Instagram i també jugueu a videojocs i també us passen coses. Sí. Però, vaja, la cosa és parlar d'aquest món rural que ja és prou sacrificat, però si ets dona i a més ets jove, Doncs la cosa es complica. És un sector difícil de guanyar-se la vida, està infravalorat, està subestimat, també està romantitzat, com dèiem, i hi ha moltes dones que han hagut de sentir doncs, comentaris com a veure quan et dura, com t'ho faràs sola, no tot és tan bonic com et penses... No sé si us en van dir alguna d'aquestes frases quan vau començar amb això.
Sí, sí, sí. Al principi, sí. Però, clar, no sé fins quin punt ho deien per ser dona o per ser jove o perquè no tenies experiència abans, però al final també has de fer una mica la teva.
Tu vas fer una cosa imperdonable, podríem dir, Laura Garriga, que és ser de Badalona i anar-te'n a viure en un poble. I, a més, cuidar de cabres. Això, ser neorural, jove... Perquè, clar, això es permet quan tens una crisi d'identitat als 40, però si ho fas així als 20, això, déu-n'hi-do, això es paga car, eh?
Bueno, clar, no va ser tan directe. Jo fa 9 anys que ja no estic vivint a Badalona i fa només 3 que tinc les cabres. Sí, ha sigut com una mica progressiu. Però sí, un canvi bastant estricte. Sí.
Bastant fort, no?
Sí, sí, sí.
Estàs a Sant Martí de Llémena, ara en parlarem, però la Laia Engrill, que ella està a Oliana i que té aquesta explotació lletera familiar i que tu havies estudiat també Global Studies a la Pompeu Fabra, pensaves tenir una altra vida i de sobte també vas tornar al poble i vas decidir que sacrificaves moltes coses.
Correcte, jo... A mi m'agrada més mirar-ho com a una aposta i com a la meva lliure elecció d'emprendre aquest camí, però a la vegada he hagut de sentir encara més entrebancs, a part del que et poden dir de dubtar de tu perquè no tens les capacitats d'un home, segons creuen, a sobre encara he hagut de sentir que estic desperdiciant el meu talent perquè jo havia fet una carrera i un màster i bla, 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 i és com, sisplau, algú em pot respectar la meva decisió, sisplau? Vull dir, per una part hi ha gent que creu que podies fer més i per una altra part hi ha sobretot homes que creuen que no ets suficient. I és com, ho estic fent? Per què dubteu tant? Vull dir, deixeu que el temps parlarà per si sol.
Laura Garriga, tu vas estudiar biologia, em sembla que la teva àvia també et va dir, vols dir nena?
Clar, al principi sí, era com que a la iaia potser li costava una mica d'entendre com jo, que tenia una carrera i que, no sé, que podia fer moltes coses, com havia escollit tenir un ramat i dedicar-m'hi a això cada dia, quan ella i la seva família eren pastors sempre allà a Cuenca, a d'ovelles, i clar, per ella no ho va decidir, ella li van imposar que havia de ser pastora, i potser per això a ella li costa d'entendre com és que jo ara, que podia escollir ser moltes coses i que tenia una carrera i el que deia la Laia, no, bla, 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 pues, no, estava escollint tenir un ramat.
Quina diferència hi ha entre que sigui una cosa, podríem dir, imposada i que vosaltres heu anat a buscar? Perquè vosaltres l'heu anat a buscar, o sigui, tu en el teu cas vas decidir que podies fer altres coses, Laia, però vas dir, no, no, jo torno perquè em fa il·lusió encarregar-me d'això, jo vull posar la meva llavoreta, podríem dir, i en el cas teu, Laura, tu vas tindre un enamorament a Itàlia amb una cabra, no? O amb unes cabres.
Bueno, amb unes cabres, amb un ramat.
I vas dir, això és el meu. Què creieu que... O sigui, tot i que sou dones, que havíeu estudiat altres coses, què creieu que va ser el que us va canviar o us va moure per dins?
En el meu cas, va ser, sobretot, estant a la universitat, aquí a Barcelona, vaig tenir claríssim que la ciutat no estava feta per mi. I llavors, quan ja em vaig plantejar molt seriament, vale, jo vull viure al meu poble, estic molt a gust i molt arrelada al meu poble, què faig, no? Vull dir, no hi ha feina de Global Studies tampoc. I a més, si sumava la conjuntura aquesta de que jo no tinc germans i l'empresa familiar, la granja, es quedava sense relleu. I vaig dir, buah, pues, tinc una empresa engegada que, bueno, s'ha de treballar molt perquè funcioni, però funciona, doncs vaig a seguir, vaig a continuar, a mi m'agraden les vaques, i puc, a més, aplicar tots aquells conceptes polítics que s'omplen la boca perquè Global Studies pues, feia molta política internacional i europea, no? Tots aquests protocols i plans de millores i bla, 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 que sovint queden molt en l'aire, jo puc anar a la meva granja i els puc aplicar i puc intentar fer una gestió pues, més propera, més autoabasteixement, etc., sense poder passar una mica del paper mullat, no? Posar-ho més a la pràctica.
I d'alguna manera creieu que la vostra decisió per anar a treballar doncs, en llocs petits i treballar d'una altra manera, creieu que ha canviat també el paisatge del vostre terreno, del terreny on viviu o no? És a dir, esteu creant un nou imaginari.
Sí,
o no ho veieu?
Potser sí, 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 mai m'ho havia plantejat així, però el que sí que és veritat, que el que jo estic notant és que la gent de la vall, que és principalment més gran, no?, valoren, o sigui, els hi fa gràcia. Jo quan estic pasturant, doncs, depèn de la zona on estic, els cotxes passen i em piten, em saluden, vull dir, crec que fa il·lusió, no?, veure jovent que agafa aquest relleu, i sí, ojalà poder ser, vull dir, que això engresqui a més nois i noies a fer-ho.
A vegades és trist, però jo penso que els hi fa més il·lusió a la gent gran que ho havien viscut que no passa a la gent jove. Jo a vegades la gent jove sento que sobretot la gent que no ha viscut al camp em veuen com una cosa superestranya, perquè també el seu imaginari fins ara ha estat les persones que es dediquen al camp és per obligació i a més són de ment tancada i porten camisa de quadres i van amb tractor tot arreu. Vull dir, no s'imaginen una persona sent pagesa, sent dona d'esquerres, pues que fins i tot et pot agradar la moda, vull dir, que pot ser moltes altres coses a part de pagesa avui en dia, no? I en canvi la gent gran sí que, hòstia, pues jo tinc un veí que
ell, s'emociona
ell quan tenia vaques de llet i les va haver de plegar perquè en tenia molt poques i no sortien els números i tal, no? I quan passa per allà em diu, nena, has d'aguantar, no pleguis, que fa molt goig veure aquestes vaques aquí.
Que guai.
I dius, hòstia, dels pocs comentaris positius que reps, perquè la pagesia pues, és un món molt complicat, i que si la sequera, que si el Departament d'Agricultura, que si...
Ui, després parlarem d'això.
Sí, un munt d'inputs negatius a la teva vida, pues, fa molta il·lusió quan algú ve i et diu això, o et trobes algú i et diu, he comprat formatge de la teva cooperativa, tal, pues això t'omple el cor.
Com pesen les tipes quan te veig tan lluny, com feren ses paraules a pit semblen cops de puny, i què temés si jo vaig fer...
Paraules que semblen cops de puny, és que les cançons em venen, perquè tu el que deies ara és que a vegades arrufa la gent una mica el nas, vull dir, no tothom està content. I el que és curiós és que per la gent gran sí que hi ha una emoció de que vosaltres torneu a fer això, però la gent jove no sé si us veu com un model a seguir. Això us preocupa o cadascú que faci la seva?
Jo he tirat una mica la tovallola a intentar convèncer la gent. Vull dir, jo faig la meva, a qui li agradi, perfecte, i a qui no, pues, també la modernitat i la ciutat també ens estan abocant a un sistema que fa fallida, o sigui que ja se n'adonarà en un moment o altre.
Laura?
Sí, sí. De fet, anava a dir el mateix. Jo, pues, jo faig la meva i els altres, pues, és això. Si els agrada, doncs meravellós i benvinguts seran, però si no, pues, és que al final cadascú té la seva realitat, també.
Ens agrada molt omplir-nos la boca de lo important que és la ramaderia, la pagesia. Parlem molt ara de quilòmetre zero. Però...
sobirania alimentària.
Exacte. Sí. Però després, quan es tracta de donar ajuts, per exemple, a la gent jove perquè us dediqueu a això, les coses es compliquen moltíssim. Aquí hi ha una queixa molt gran i una vegada tampoc no saber on acollir-te, no? És a dir, que si no et ve de família o si no tens una base, és molt complicat dedicar-se a la pagesia? Dieu que gairebé és un luxe?
No, un luxe no, però sí que és complicat d'accedir-hi, perquè si no et ve de família, algú tan senzill com a on, al lloc, o sigui, on començo, saps? Si no tens cap finca, cap terreny, cap casa, cap res, el lloc per on començar és que et condiciona tot. Aleshores, l'accés a la terra també està supercomplicat, ja sigui per preus, per moltes coses. Aleshores, jo vaig tenir la gran sort que vaig poder ficar les cabres a casa de la meva sogra.
A Sant Martí de Llémena, sí, des d'aquí, sí. Salutacions a poble.
Sí, sí, sí. I gràcies a això, jo reconec que sense això jo no, potser no hagués pogut començar. És difícil, i això és només el començament. I després moltíssimes coses més, la desconeixença, els diners, que és una inversió, és que moltes coses, sí, no és gaire fàcil començar si no tens cap... que si no et ve de família és complicat.
Per si no vens de família i també els estudis, és a dir, la preparació per fer això, perquè no tothom ho sap fer així d'entrada, no? Hi ha d'haver alguna mica que et guiï, o com, Laia? Tu vas tindre això? Tu, clar, ho has tingut a la família, però...
Jo... ho he tingut molt fàcil perquè jo ho he viscut molt des de petita. Jo no he estudiat ni veterinària, ni agrònoms, ni res, però jo he vist el meu padre i el meu pare, penso que m'han ensenyat pràcticament tot el que necessito per continuar. Ara bé, la gent que comença de zero, que no ve d'aquest món, hòstia, ha de tenir moltes ganes d'aprendre, la ment molt oberta, o haver anat a l'escola de pastors o a l'escola agrària, perquè si no, és que, bueno, jo... per mi són uns herois, la gent que fan això, Laura, ja t'ho dic ara, vull dir, començar des de zero... amb les dificultats que sento que tenim la gent que prenem el relleu en una empresa ja engegada, no em puc ni imaginar el que ha de ser començar de zero.
Tu ens explicaves l'altre dia, Laia, que dius, jo crec que sabré fer de tot perquè m'han ensenyat de tot. Diu, però hi ha coses que em fan una mica de pujada, com per exemple arreglar un tractor. No sé si sabré arreglar un tractor,
correcte,
no?
Bueno, també la mentalitat aquesta de que per abaratir costos a l'empresa, pues, el meu pare fa de tot, d'electricista, de mecànic, de tot. Mm. I jo pues, també, tornant a un tema més femení i de posar les cures al centre, que és una cosa que a mi m'importa molt, arribarà un moment on jo hauré de dir prou a la meva granja.
Tu creus?
Sí, sí. No, ara m'explico. Si puc arribar a fer quadrar els números, jo tinc la intenció de subcontractar més feines de les que fa el meu pare, perquè jo sóc aquí i he crescut com he crescut perquè hi havia la meva mare a casa, pues, portant totes les feines de la casa, portant-me a mi, etc. El meu pare ha tingut una dedicació pràcticament plena a la granja. Això és un problema, crec, bastant generalitzat de la ramaderia, en concret. I clar, fins ara, amb l'excusa aquesta, oh, és que tinc molta feina tal, pues a casa no es posa ni una rentadora, ni es posa a rentar plats, ni es fa res. I jo no tinc intenció de fer això. Vull dir, compatibilitzar la família amb la ramaderia, vaya tela.
I us plantegeu tenir família?
Jo sí.
O sigui, és a dir, creieu que és alguna cosa que us fa il·lusió i que és també el vostre model de vida per les noves generacions, que us agradaria transmetre?
Sí.
I ho veieu factible o no?
Sí.
Sí?
Sí.
Això vol dir que
no fàcil,
algú s'haurà d'arromangar.
Clar, sí, no fàcil, però sí, sí, factible, sí.
Jo ara mateix ho veig difícil, però ho faré. No sé com, però ho faré. Sí.
Clar.
Si em demanes el DNI, no te'l donaré. El meu nom va en el Venus, que tu no el sents. No dirà qui sóc, un puto carnet. Valuar sóc un avió de paper. Si em demanes el DNI, no te'l donaré. El meu nom va en el Venus, que tu no el sents. Tot el que volem sempre està malament. Tot el que volem sempre està malament. Tot el que volem és ocupar-te el xalet.
Tot el que volem és ocupar-te el xalet, tot el que volem és robar-te els diners, tot el que volem no està bé. Aquesta cançó de Remei de Calafresca la volíem portar aquí per parlar d'això, dels problemes també d'habitatge, que són importantíssims, no? Me'n vaig a fer aquesta feina que molta gent no vol fer, que molta gent no aprecia, però que és importantíssima perquè funcioni tota la cadena, i a sobre les dificultats, perquè molts dels llocs on viviu s'estan gentrificant, com per exemple Sant Martí de Llémena. Al principi era un lloc així per la gent de tota la vida d'allà, i ara trobar una casa és un impossible, no, Laura?
Sí, impossibilíssim.
I per la gent que us voleu dedicar a això, és com, no dona molts diners.
No.
A vegades funcioneu amb l'autosuficiència. Què ho fem, sota un pont, o com va això?
Clar, és que el que s'està aconseguint és que la gent migri. Vull dir, al final, si les opcions que hi ha aquí al nostre territori per nosaltres no estan al nostre abast, perquè hi ha gent amb un poder més adquisitiu que s'ho pot permetre, és que la gent d'aquí, què hem de fer? Pues migrar cap a zones on te puguem comprar, o ho puguem comprar, o puguem establir-hi projectes comunitaris, o el que sigui, no? I és una llàstima, és una llàstima. Jo, de moment, estic molt als inicis d'aquest projecte amb les cabres, i de moment puc el lloguer, diguéssim, el puc pagar perquè jo treballo a una formatgeria. O sigui, jo pels matins tinc la meva feina, des d'on trec jo el meu sou per poder viure, i després tinc pues, la resta de dia d'hores, pues, em dedico al ramat, i no només a pasturar, vull dir, a tot, a sanejament, a cures, a preparar coses. Aleshores, doncs, clar, poder estalviar, si és difícil per tothom, eh? No només...
O sigui, m'estàs dient que per treballar, o sigui, per treballar amb les cabres, tu a més has de treballar pel matí en una formatgeria.
Clar, 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 perquè...
O sigui, perquè allò de les cabres és un hobby, oi?
No. que va, és la meva passió. Però clar, de moment no puc treure prous diners de les cabres com per viure.
Però clar, perquè... imagina't que algú té l'ambició boja al cap de poder-ho fer. Estic sent irònica, que no em veus la cara perquè estàs a Girona. Però imagina que algú tingués la bogeria al cap de voler-s'hi dedicar i voler viure d'això, no?
Pues clar, com jo. Pues aquest és l'objectiu. L'objectiu és poder-hi viure, ja sigui venent la llet o venent una part i després elaborar-la, la carn... però clar, de moment tinc pocs animals i fins, no sé, potser ficar-hi 2 anys o 3, o ojalà fos menys, no? Però tan bon punt pugui, jo la feina la deixaré per poder-me dedicar al que realment a mi m'omple, que és les cabres.
Laia, com ho veus tu, això? Perquè tu, per sort, estàs en una explotació familiar, però si vols potser fer les coses d'una altra manera o vols passar-te ecològic o el que sigui, potser les coses es compliquen, no?, també, econòmicament.
Clar, jo ara mateix tinc tot un muntatge amb una roda feta amb un projecte pseudo-industrial, en podríem dir, i a mi... sempre m'ha tirat molt més tot el tema de pasturar i autoabasteixement, vull dir, una cosa que sigui molt més sostenible, no? Però clar, vaca de llet és difícil. Si no tens un munt de terra de propietat en una sola peça per poder pasturar als voltants i entrar les vaques a munyir, és encara més difícil. I de moment també és la meva boja ambició, com deies ara, però no ho estic aconseguint i portem, ens fem una part del menjar, però la resta l'hem de comprar a saber d'on ve. I crec que hi comença a haver molta més consciència al sector de que això ha de canviar, però a la vegada és com tan difícil, vull dir...
Si tu me vens darrere, jo t'aniré davant i me faré la lluna, lluna del cel més gran. Si tu te fas la lluna, cel més gran, jo me faré núvol i t'aniré tapant. Si tu te fas núvol,
a les dones i els dies ja sabeu que és un programa de dones i canviem la lluna a la gent i ens agrada molt pensar en les llunes i tot això amb aquesta cançó de la Joana Gomila. Però a mi m'agradaria saber, vosaltres que sou joves, efervescents, teniu una energia aquí que rebenteu, que baixeu d'Oliana, de Sant Martí de Llémena, agafeu el cotxe, el tractor, el que convingui, us sentiu acompanyades? És a dir, hi ha xarxa de dones, teniu amigues amb qui compartir aquesta energia ramadera?
Tu, Laia?
Ha semblat una mica de silenci administratiu.
Passem la pilota, a veure, qui vol contestar primer aquesta pregunta.
Sí.
Jo en tinc poqueta, la veritat. Soc l'única dona ramadera al meu municipi. Als municipis propers n'hi ha alguna, i jo, quan necessito recolzament de suport femení rural...
Què has de fer?
Tinc una amiga que està estudiant veterinària i ella ha nascut a pagès. Però com que té germans grans, doncs els seus germans es quedaran a l'explotació, com sol passar a pagès.
Sí, això encara funciona, això de l'hereu i la pubilla. Sí, un dia hem de fer un programa sobre això. Perquè a mi em té el cap rebentat, això.
Sí, bueno, la història és per agafar-s'hi bord. Doncs jo, aquesta noia és l'única que pràcticament m'entén, perquè al resta de gent pues, li costa molt entendre que fas tard a tots els sopars, que només pots quedar de nit perquè de dia et passes tot el dia treballant, que al cap de setmana pues, hi ha dies que sí, però hi ha molts dies que el diumenge al matí s'ha de treballar, amb la qual cosa...
Direu que hi ha unes peculiaritats concretes de ser dona jove i ramadera? És a dir, alguna idiosincràsia que ho podríeu compartir? Laura, toca tu, ara.
Idiosincràsia?
És a dir...
Crec que no hi he sentit mai aquesta paraula.
Vale, en diem una altra. Doncs podríem dir que hi ha unes coses que us preocupen? Has vist que fàcil, ara?
Sí, però per ser jove, crec més...
És a dir,
més...
per ser dona, jove i ramadera?
Sí, sí, però crec que és més per ser jove i ramadera. Que això que deia la Laia, que tenir gent a prop amb qui compartir quan, jolín, és que se't moren els animals o no t'estan passant coses que no saps com tampoc gestionar, pues el no tenir xarxa a prop és dur. I jo, en el meu cas, vaig trigar en connectar-me amb aquesta xarxa, perquè sí que està ramaderes, que jo fa relativament poquet que m'hi he juntat en
és
aquesta...
És una associació, de dones.
Sí, de Ramaderes de Catalunya, fa relativament poquet que m'hi he ajuntat i des de que vaig començar amb la Clara, amb una noia que té cabres també a prop d'on visc jo, ella em deia, Laura, és que has d'estar a Ramaderes perquè vulguis o no són tot de dones a diferents edats, que bueno, cadascuna té una explotació diferent, però que al final les angoixes es comparteixen, no? I jo, pues, en aquell moment no vaig voler-ho i ara, pues, jolín, estic super agraïda de poder conèixer gent, dones en aquest cas, amb les que em poden entendre. Pues el que deia la Laia, no? Pues, vale, sí, surto de festa o vaig al sopar el divendres, però no allarguem gaire perquè demà dissabte he d'engegar els animals o he d'escurar el corral. I clar, compartir aquestes situacions amb, per exemple, amb les meves amigues de Badalona o les meves amistats... Sí, és difícil perquè sí que t'entenen, però alhora no...
Està molt lluny, no?
No crec que acabin de ser del tot conscients del patiment i de l'angoixa que jo tinc cada dia. Bueno, ara ho estic dient així molt, molt dràstic,
també
no?
També passen coses maques.
Clar,
eh?
clar, evidentment, però que quan... Però és això, que quan connectes amb gent que té explotacions ramaderes, s'agraeix moltíssim, molt.
Doncs escolteu, nosaltres no som una explotació ramadera, però som un programa de ràdio que us escoltarà sempre que vulgueu.
Sí, que bé.
Laia Engrill, Laura Garriga, moltíssimes gràcies a les dues per haver vingut un dia més aquí a parlar de les coses que importen a la pagesia i a la ramaderia. Gràcies i fins
gràcies
aviat. El pròxim dia aquí ell amb un formatge, eh?
Oh! aviam.
Merci.
A vosaltres.
Adéu.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
I acabem molt romàntics, perquè avui, que és nit de Grammy Llatins, li acaben de donar un premi a Laura Pausini, una dona que jo crec que no se li ha fet prou justícia, però que té cançons molt maques, com aquesta de Nonche, i que ha guanyat el premi a Persona de l'Any. Escolta, no està mal, eh? Telefono, y appendi al filo ogni speranza mia. Io non avrei creduto mai di poter perdere la testa per te. E all'improvviso... Nosaltres perdem la testa per vosaltres i el que faci falta. Som Judit Pastor, Anna Escura, Anna Closa, Eduard Nas, Carla Verdés i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà hi tornem, és divendres, és dia de conversa llarga amb algú que ens agrada molt i estimem, que és Ivette Nadal. Fins demà. Non c'è il profumo della tua pelle.